Òscar, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari.
Hòstia,
vale, moltes gràcies, m'ho he deixat parat, ara. Va, a celebrar-ho, Òscar.
Que vagi bé.
Adeu.
Adeu, hola, Manu.
Demà, Manu, en directe, aquí, a Catalunya Ràdio, vindrà aquí un piano fora al carrer.
Allà estarem, eh?
I el Manu tocarà el piano en directe. Per tant, se'l vol acompanyar demà, ben d'hora, ja ho sap, aquesta hora, a Catalunya Ràdio.
Perfecte.
Fins demà, Manu.
Adeu, preciosos.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui toca parlar del Barça, però no de l'empat d'ahir contra el Newcastle, en un mal partit del qual la millor notícia va ser el resultat. Ahir el Barça jugava contra un equip anglès, però que és propietat del fons sobirà de l'Aràbia Saudita. I és que el futbol d'avui dia s'ha convertit en un escenari que remet als còmics d'Astèrix i Obèlix. I és que el futbol d'avui dia és, mentre la Lliga està ocupada pels fons d'inversió multimilionaris i petrostats, hi ha un club, habitat per barcelonistes indomables, que rebutja una vegada i una altra l'invasor. A Espanya, sense anar més lluny, la majoria de clubs són societats anònimes, propietat de pocs accionistes. I enmig d'aquest ecosistema financer globalitzat, sobreviu encara alguna raresa. I per això provoca tant d'orgull que el Barça sigui una d'aquestes rareses, que a dia d'avui continua sent propietat exclusiva dels seus socis. Aquest és un privilegi guanyat a pols i que cal defensar a capa i espasa. Diumenge els socis tornen a tenir el futur de la institució a les seves mans. I són només ells els que decidiran qui haurà de governar-lo en els pròxims anys. Per això, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem els dos candidats a la presidència. Avui entrevistarem a Víctor Font, l'empresari que aspira a que la voluntat del canvi sigui majoritària, i divendres serà el torn de Joan Laporta, l'home que busca revalidar el seu mandat. Tots dos protagonitzen una campanya carregada de retrets i l'intercanvi també d'acusacions. La tensió és elevada, perquè el que està en joc és important i transcendent. És el futur del Barça, ni més ni menys. Els dos candidats representen dues visions diferents sobre com s'ha de governar aquesta entitat. Laporta és el carisma, la intuïció i el personalisme, mentre que Víctor Font aposta més per la planificació. Però del que no hi ha dubte és que tots dos volen el millor pel Barça. Per al soci, aquesta confrontació de parers i de projectes és una notícia excel·lent. Demostra que el Barça està viu. Lluny de debilitar el club, la discussió oberta i transparent el fa fort. Les diferències entre Víctor Font i Joan Laporta són evidents, però per sobre dels noms, per sobre de les llistes, per sobre dels retrets, hi ha l'essència de la institució, els socis i les sòcies, i el seu vot. Un vot que és l'únic escut que defensa el Barça de ser engolit per la inèrcia del futbol modern. Són ells i són elles, amb la participació seva i el seu compromís, els que, passi el que passi, les urnes garanteixen que l'entitat es mantingui com una meravellosa raresa en aquest món del futbol. Un club de tots, que precisament, perquè és de tots, és més que un club.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dimecres 11 de març de 2026. Hem començat el dia amb boira i 5 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, 6 graus a la ciutat de Girona, aquí també s'ha format boira a primera hora, i 10 graus a Sitges, amb un temps molt més assolellat a la costa. Més enllà d'aquestes boires matinals que també són presents a la Catalunya central o fins i tot en algunes valls del Pirineu i del Prepirineu, avui s'espera un matí força assolellat, però amb capes de núvols prims, que aniran arribant pel nord i que a la tarda deixaran el cel una mica més tapat i fins i tot amb petits ruixats a la Vall d'Aran o al Pirineu Oriental. Avui cota neu al voltant dels 1.800 metres. Sembla que dijous i divendres el temps encara serà força tranquil, si bé a última hora de divendres i la nit de divendres a dissabte passarà un front que podria reactivar la precipitació, sobretot a la meitat nord, i farà que la temperatura baixi durant el cap de setmana, que serà un cap de setmana força assolellat i, això sí, ventós.
Ara són les 8 i 4, d'aquí a pocs minuts parlarem també amb l'excap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, i amb ell abordarem les cicatrius que està deixant la guerra amb l'Iran. L'Iran ha assegurat aquesta matinada que ha llançat els atacs més violents des que va començar aquesta guerra. i a Tel Aviv o Jerusalem han sonat les sirenes antimíssils. L'exèrcit d'Israel, per la seva banda, també ha confirmat diversos atacs. France Press parla d'explosions a Teheran, però també en altres països. Això, per exemple, era Beirut. Aquesta mateixa nit, diverses agències també han informat d'explosions a Qatar. De moment, no s'han fet públiques dades de víctimes. Anem en directe a Jerusalem. Jordi Blasco, bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com ha anat la nit a Jerusalem?
Doncs ha estat una nit que ens ha transportat una mica els primers dies de la guerra, amb el so de les sirenes, que aquí feia tres nits seguides que no sentíem. Com és habitual, no s'han reportat impactes en zones poblades, tampoc a Tel Aviv, on les sirenes han sonat quatre vegades, ni al nord d'Israel, on les incursions dels drons de Hezbollah compliquen encara més les nits.
I a banda dels míssils iranians sobre Jerusalem, la matinada també ens deixa atacs de l'exèrcit israelià. Ara ho dèiem, ens consten atacs en posicions de Hezbollah al Líban.
Sí, amb bombardejos centrats sobretot al suburbi de Dahiye, al sud de Beirut, que Israel considera bastió de Hezbollah, però compte perquè mitjans libanesos informen també d'un impacte en un edifici d'habitatges al centre de Beirut, és a dir, fora de Dahiye, que hauria provocat almenys 4 morts. L'exèrcit israelià no n'ha dit res al respecte. Això sí, el portaveu en àrab acaba d'emetre una nova ordre d'evacuació pel sud de la ciutat perquè avisa els bombardejos continuaran en les pròximes hores.
Gràcies, Jordi Brascó, des de Jerusalem. Que vagi bé. Fins ara.
Fins ara.
I també a les últimes hores els Estats Units afirmen haver destruït 16 vaixells iranians amb mines. Ha estat després que Donald Trump hagi amenaçat l'Iran amb atacs a un nivell, diu, mai vist. Washington, Oriol Serra.
Els Estats Units es mostren determinats a no donar la guerra per acabada fins que el règim dels ayatolàs hagi estat derrotat completament. Així és com s'ha expressat el secretari de guerra i màxim responsable de la intel·ligència militar nord-americana. A banda de Teheran, objectiu de diverses onades de míssils israelians, l'estret d'Hormuz s'ha convertit en un dels punts més calents. De fet, el Pentàgon ha confirmat que la Marina dels Estats Units ha enfonsat 16 embarcacions col·locamines iranianes. La portaveu de la Casa Blanca ha assegurat que Trump decidirà el moment en què l'Iran es trobi en situació de rendició incondicional. I això serà, ha dit, quan ja no suposi una amenaça pels Estats Units i els seus aliats. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
La guerra afronta, doncs, la seva segona setmana i, a banda de les víctimes directes i les destrosses, ja està generant una crisi de refugiats. Només al Líban, més de 700.000 persones han marxat de casa. Milers d'iranians també travessen la frontera. Anem justament a la frontera entre l'Iran i Turquia. Núria Har, bon dia.
Hola, què tal?
Vosaltres heu parlat amb aquestes persones que creuen la frontera. Què és el que us han dit?
Aquí hi ha poc anar i venir de gent i històries de tot tipus. Persones espantades pels bombardejos amb doble passaport i que se'n van amb la família a l'estranger i d'altres que hi estan més avesades. Al juny ja van viure la guerra dels 12 dies també d'Israel i dels Estats Units contra l'Iran. O els més grans amb qui hem parlat que encara recorden la guerra amb l'Iraq dels anys 80. També hi ha una minoria que, malgrat la incertesa del conflicte, creu a Turquia per continuar fent negocis.
Me'n vaig avant un parell de nits i torno a l'Iran. L'Iran és casa meva. Els iranians ens quedem, resistim contra l'enemic.
Doncs avui ens mourem precisament per l'artèria comercial d'aquí davant per intentar copsar com el conflicte ha buidat hotels i restaurants de la ciutat turca més propera a un país en guerra.
Gràcies, Núria Har. Fins ara.
Fins ara.
I avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio també parlarem de les decisions que s'han pres de moment en aquesta guerra. Afegim un primer comentari del periodista establert a Washington, Gustau Alegret.
Ningú a Washington sembla posar-se d'acord sobre el perquè de la guerra ni sobre quan durarà. Trump va dir al principi que 4 o 5 setmanes. Després que calia un canvi de règim, la rendició incondicional, la victòria total i gairebé en el mateix moment afirmacions que l'exèrcit iranià ja havia estat aniquilat i la missió complerta. No es tracta simplement de missatges contradictoris, és l'absència d'una estratègia coherent i la incertesa s'escampa. Els mercats tremolen, els aliats desconfien, els adversaris calculen i el món aguanta la respiració, esperant decisions que semblen prendre's a cop de piulada de xarxa social. No és lideratge, és improvisació a escala global i amb conseqüències difícils de predir.
I avui també comentarem un altre dels efectes de la guerra, que en aquest cas té un abast mundial. És l'efecte de l'economia. Frederic Vincent, bon dia.
Hola, bon dia.
Sobretot pel que fa al petroli.
Sí, recordem que l'estret d'Hormuz, per on circula una cinquena part del petroli del món, a la pràctica està tancat per les amenaces de l'Iran. De fet, aquesta mateixa nit, un vaixell de càrrega que sí hi passava ha rebut l'impacte d'un projectil, s'ha incendiat i han hagut d'evacuar la tripulació. Tot això fa que circula menys petroli per aquí, per tant, tenim menys petroli, i quan hi ha menys petroli, el preu puja. És veritat que s'ha moderat, el barril torna a estar per sota dels 90 $60, però els preus continuen per sobre dels que hi havia abans que comencés la guerra i això continua encarint els carburants.
I avui mateix les grans potències mundials hi podrien buscar solució.
Sí, atenció amb això, a veure què passa, però el Wall Street Journal ha avançat que l'Agència Internacional de l'Energia proposa alliberar la quantitat de petroli més gran de tota la seva història. És una proposta que abordaran els països membres avui mateix. Els països, perquè ens entenguem, tenen petroli emmagatzemat per emergències i ara el que es faria és vendre'n una part per calmar el mercat, per suplir aquesta falta de petroli que dèiem. La qüestió és que aquesta part seria molt gran, superaria els 180 milions de barrils que ja es van posar al mercat quan va començar la guerra amb Ucraïna.
És en aquest context que la presidenta de la Comissió Europea ja parla de recuperar l'energia nuclear. París, Isabel Galí.
Als anys 90, un terç de l'energia consumida a la Unió Europea provenia de centrals nuclears, actualment només un 15%. Potenciar-les és l'aposta de França i de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que diu que va ser un error abandonar-la.
Aquesta reducció de la quota de l'energia nuclear va ser una elecció. Crec que va ser un error estratègic que Europa donés l'esquena a una font d'energia fiable i assequible de baixes emissions. Això ha de canviar.
Espanya i Alemanya aposten, en canvi, per les renovables i aquest dimarts ni tan sols han participat en la cimera de l'Agència Internacional per l'Energia Atòmica. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
En tot cas, com fa dies que comentem, quan puja el petroli, puja tot. També els aliments, i això preocupa els governs.
Sí, l'Espanyol parla avui amb els grups del Congrés per abordar possibles mesures per pal·liar els efectes de la guerra, però qui ja proposa una, de mesura, és l'amo de Mercadona.
En esto nos encantaría que tanto el gobierno español como el gobierno portugués decretase el IVA cero, ¿no? Y en alimentación yo creo que estaría muy bien, pero no depende de nosotros.
Juan Roig plantejava que l'IVA del menjar, de l'alimentació, baixi al 0%. Yolanda Díaz ja ha respost que seria millor que els grans empresaris, com ell, retallessin els marges de benefici. A tot això, les organitzacions agràries reclamen també baixar l'IVA sobre els carburants i Brussel·les, des d'Europa, demanen reduir els impostos de la llum. Recordem que a Espanya la llum té un IVA del 21% i un impost especial del 5%. I a tot això, les hipoteques també poden pujar, perquè l'Euríbor, l'indicador de referència, ahir va tenir l'alça diària més gran en 20 anys, està al 2,55%.
I avui el Parlament Europeu debat a Estrasburg la situació a l'Orient Mitjà. Darrere fons hi ha la discrepància entre la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Brussel·les, Bruno Fortea.
Von der Leyen carrega contra el règim dels ayatolàs.
No s'hauria de vessar cap llàgrima pel règim iranià. Aquest règim ha infligit la mort i ha reprimit el seu propi poble.
En canvi, segons Costa, res justifica els atacs dels Estats Units i Israel.
Els drets humans i les llibertats han de ser plenament respectades, però la llibertat i els drets humans no es poden aconseguir amb bombes.
Costa demana respectar un sistema internacional basat en normes. Von der Leyen hi està d'acord, però creu que el multilateralisme està morint i que Europa ha de desplegar una política exterior més pragmàtica per aconseguir els seus objectius, sense especificar què vol dir això. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Miras, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en això, Pedro Sánchez pren partit pel president del Consell, ho fa en una entrevista al diari japonès.
Nos sentimos mucho más cómodos con el planteamiento que ha hecho el presidente del Consejo, Antonio Costa. El mundo de ayer es el mundo sin reglas. El dilema no es un viejo orden versus nuevo orden, es un orden internacional versus el desorden internacional.
A tot plegat en parlem també avui a l'Àgora, com dèiem, l'excap de la diplomàcia europea, Josep Borrell. I una cosa més de la guerra. El cas de la selecció femenina de futbol a l'Iran.
Sí, recordem que 7 integrants de l'equip havien demanat asil a Austràlia, aprofitant que disputaven la Copa d'Àsia i davant del panorama de la guerra, però una de les jugadores ha canviat d'opinió les últimes hores i ha demanat a l'ambaixada iraniana que literalment la recullin. La localització fins ara era secreta, argumentant motius de seguretat.
Aquest continua sent el gran tema del dia. I el segon gran tema del dimecres són unes dades a les quals ha tingut accés Catalunya Ràdio i que ha avançat el diari Públic. Hi ha hagut 3 suïcidis en presons catalanes des de principis d'any. 3 suïcidis. 2 dels interns han mort a Puig de les Basses i el tercer a 4 Camins.
El Departament de Justícia confirma els 3 suïcidis i també que 2 dels interns estaven en règim d'aïllament en el moment en què es van treure la vida. El govern, recordem, que va impulsar un pla de xoc després que el 2024 es suïcidessin fins a 11 interns en centres penitenciaris.
El 2025 la xifra va baixar a 6 i en només 3 mesos, el 2026, ja seran registrat 3.
I a partir d'aquí la Conselleria de Justícia defensa les mesures preses dins del marc del pla de xoc que dèiem, com, per exemple, la prevenció i la creació d'un nou sistema d'alerta. Ara bé, segons entitats de dret penitenciari, penitenciari no n'hi ha prou. Iñaki Rivera dirigeix l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans de la Universitat de Barcelona.
Això és gravíssim i revela el fracàs de la prevenció del suïcidi de forma alarmant. Tornem a insistir una vegada més en la creació d'un grup de treball al Parlament de Catalunya amb participació d'experts i afectats per investigar tots aquests fets.
Iñaki Rivera critica que la Generalitat no hagi informat dels suïcidis i considera també rellevant que dos dels últims tres casos hagin estat, com dèiem, en situacions d'aïllament. El 2025 es va aplicar un 25% més de vegades que l'any anterior, com vam avançar també aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics al Matí de Catalunya Ràdio.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un model per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant del 5 al 20 de març, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com. T'esperem a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Passa el minut i mig d'un quart de nou del matí. Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, Pol Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado, Lara García i Montse Raya. Bon dia.
Bon dia.
I també els serveis informatius de Catalunya Ràdio. És notícia d'ara mateix. Els Mossos han desmantellat a casa nostra un grup vinculat a la Camorra que enviava grans quantitats de droga a Itàlia.
Sí, hi ha 10 detinguts d'entre 25 i 46 anys. S'han intervingut més de 300 quilos de cocaïna, mitja tona de xix i 10 quilos de marihuana que viatjaven des de Catalunya amb destinació a Itàlia. De fet, la policia creu que en un any havien fet una quinzena de viatges amb camions. A banda de la droga, també els han trobat prop de 150.000 euros en efectiu. Els escorcolls i detencions s'han conegut ara, però es van fer fa just una setmana a Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà.
Hi ha empat in extremis del Barça i a Newcastle que pot ser molt valuós de cara a la tornada dels vuitens de final dimecres que ve a la Champions.
Un partit sense gols fins al minut 86, gol de Barnes, aprofitant una lesió d'Araujo. Un Newcastle molt intens va dificultar el joc del Barça, que es va mostrar imprecís. Pau Cubarsí, central del Barça.
Por un pequeño detalle nos ha costado un gol, pero la última acción es tenemos jugadores arriba muy desequilibrantes que en un momento te pueden hacer el lío, así, así. Dani ha entrado, ha hecho lo que tenía que hacer, ha provocado un penalti y nos llevamos un empate que yo creo que es un buen resultado, pero en casa tenemos que ir a por todas.
Dimecres que ve, Barça-Newcastle amb 62.652 espectadors ja al Camp Nou. El Gol Nord ja estarà ple aquest diumenge contra el Sevilla a la Lliga el dia de les eleccions a la presidència del Barça.
Avui a partir de les 10 farem Agora Esportiva al Matí de Catalunya Ràdio amb Carme Barceló, Laia Tudel, Emilio Pérez de Rozas, Joel Díaz i també el candidat a presidir el Barça, Víctor Font. I aquest matí tenim sessió de control al Parlament. El govern es veurà les cares amb socis i oposició al Parlament mentre la negociació per tirar endavant els pressupostos amb Esquerra continua encallada. Albert Prat.
Cap de les dues parts dona senyals que vaticinin un acord immediat i mentre Esquerra espera un gest del govern espanyol, la Generalitat no desaprofita ni una oportunitat per demanar responsabilitat als republicans. Sense anar més lluny, ahir al vespre, el president Illa davant d'Oriol Junqueras.
Unitat que no vol dir pas renúncia als principis de cadascú, sinó que vol dir sentit de país, sentit de deure i sentit de la responsabilitat.
Després de la portaveu del govern, que afegia la incertesa internacional com a arma de pressió.
Jo crec que són elements suficients perquè des d'Esquerra es pugui veure la importància d'aquests moments d'aprovar uns pressupostos.
I avui el president també s'haurà d'enfrontar Junts, que li demana que retiri els pressupostos perquè diu que han quedat caducats abans d'hora per culpa de la guerra. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I encara en la crònica política continua el ressò de l'entrevista al Matí de Catalunya Ràdio de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, on va carregar contra Carles Puigdemont per haver marxat a l'exili.
Orriols acusava Puigdemont d'haver desertat i assegura que des de Bèlgica no pot estar al corrent del dia a dia del país. A Orriols li ha respost Salvador Vergés, portaveu parlamentari de Junts.
Catalunya haurà de respondre. El que no haurà de respondre és lliurant-se als tribunals espanyols ni anant-se'n a Waterloo, perquè el capità és el darrer que ha d'abandonar el vaixell. Penso que el senyor Carles Puigdemont, a tants quilòmetres de distància, dia d'avui no és conscient del que passa al nostre país.
Poques lliçons pot donar la senyora Oriols, algú com el president Puigdemont, que porta més de 8 anys lluitant i defensant Catalunya, i a més amb èxits demostrats des de l'exili.
La dirigent d'extrema dreta també ha defensat tancar un terç de les mesquites a Catalunya i ha carregat contra l'Ajuntament de Barcelona per editar una guia on es recomana adaptar algunes activitats de les escoles durant el Ramadà.
Sap què és una Catalunya deshumanitzada i racista? La del senyor Collboni, que envia cartetes als centres escolars dient que en època de Ramadà no es balli ni es canti.
Això és el que deia Oriols. L'Ajuntament de Barcelona insisteix que aquesta guia és només un seguit de consells que per primer cop han fet arribar als centres.
I que estan oberts a estudiar fer documents similars amb altres confessions religioses. Les associacions de famílies d'alumnes veuen amb bons ulls adaptar les activitats a les escoles per evitar-ne algunes, com la dansa o la música, durant el Ramadà, sempre que no afecti el currículum i a la normalitat del centre.
I aquesta nit passada, tensió al ple municipal de Santpedor. S'hi ha exigit, amb pancartes, la renúncia del regidor Jordi Soteres, actual vicepresident d'Aliança Catalana, en aquesta comarca i que havia anat a la llista de Junts.
La sala ha omplert aforament i un grup de persones, de fet, s'ha quedat fora, segons explica el regidor 7. Això passa just un mes després que el ple en el qual es va nomenar el regidor de l'Aliança acabés amb alguns aldarulls. Recordem, la policia va detenir l'exlíder de la CUP a Santpedor, Aniol Vila, per les protestes contra el nomenament de Soteres.
I el Partit Popular i Vox s'han carregat al Parlament de les Balears la llei de memòria democràtica, que reconeix, entre d'altres, les víctimes del franquisme.
El PP ha votat a favor d'una iniciativa en aquest sentit que havia presentat Vox, a canvi que l'extrema dreta li aprovi els pressupostos. Pels partits d'esquerres de les Illes, la presidenta Balear, la popular Marga Provença, venut als ultres.
I a Llatinoamèrica, avui diaris de tot el món del continent recorden Bryce Echenique, l'escriptor ha mort als 87 anys.
Era un dels escriptors de la literatura llatinoamericana més importants, autor de novel·les com La vida exagerada de Martín Romaña, No m'esperen en abril o Un mundo para Julius.
Porque la literatura peruana siempre fue dolorosa. Los cuentos de Rivero son terribles, son trágicos, son duros, dolorosos. Yo escribo con humor, contando cosas tristísimas. Lo hago con humor para que duela menos, precisamente.
Echenique, que va viure 3 dècades a Europa, també va residir a Barcelona, la capital catalana. Li van concedir el Premi Planeta el 2002 per la novel·la El huerto de mi amada.
Pel judici del cas Pujol, avui passaran més banquers andorrans. Ahir ja hi va passar l'exresponsable de la banca privada d'Andorra. Madrid, Palau Brujats.
La versió de l'ex-CEO de la BPA apuntant a la tesi de les defenses o col·laboraven amb la policia espanyola per anar contra els Pujol o els tancarien al banc, com així va ser.
El senyor Marcelino Martín Blas se reunió conmigo y me solicitó: mire, el Estado español está en guerra con el nacionalismo catalán. Nosotros queremos que usted nos facilite cuentas bancarias de las familias Mas, Junqueras y Pujol.
Un relat que de ben segur rebatrà avui l'exinspector Celestino Barroso, que està citat a declarar. A banda de la BPA, altres banquers han fet relats menys favorables per als Pujol. Segons en banc, la família va demanar que destruïssin dades seves per por que es filtrés que tenien comptes a l'estranger. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel Matí de Catalunya.
I avui, que és 11 de març, l'exministre Jaime Mayor Oreja presenta un llibre sobre els atemptats de Totxa, on recupera la tesi que ETA hi va tenir alguna cosa a veure. El llibre li presenta José María Aznar. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Han passat 22 anys de l'atemptat que va costar la vida a 191 persones. L'Audiència Nacional ja va condemnar 21 terroristes d'una cèl·lula islamista, però el que fou ministre de l'Interior en el primer govern d'Aznar estén encara l'ombra de sospita. El PP va fer el mateix des del primer moment, atribuint l'atemptat a ETA. En un llibre assegura que és insuficient qualificar l'11M d'atemptat islamista i que ETA, almenys, coneixia que s'estaven cometent els atemptats perquè feia mesos que no actuava i que hi havia unes eleccions a tocar. Segons explica El País, fins i tot suggereix la implicació dels serveis secrets no oficials francesos, una mena d'estat profund, escriu, integrats a la masoneria. No porta noves proves sobre aquestes afirmacions.
I també avui, Koldo García compareix a la Comissió d'Investigació del Parlament de Navarra.
Ho farà de manera telemàtica des del centre penitenciari de Soto del Real, on es troba en presó preventiva. Pel que ha transcendit, no dirà res.
I l'Audiència de Lleida jutja avui un treballador d'un centre de menors acusat de violar un adolescent. Pere Joan Álvarez.
L'acusat va treballar al centre de menors entre finals del 2018 i el 2019 i en una data indeterminada va aprofitar que coneixia una de les menors de l'establiment per convidar-la a casa seva. Allà, segons el Ministeri Fiscal, li va fer tocaments i la va violar. La víctima tenia 16 anys en el moment dels fets. La fiscalia demana 14 anys de presó, 10 més de llibertat vigilada i que no pugui aproximar-se a menys de 500 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella durant 10 anys. També demana que el processat no pugui treballar en feines que impliquin un contacte amb menors durant 10 anys i que pagui una indemnització de 10.000 euros a la víctima. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
I per cert que el productor de cinema, Harvey Weinstein, nega haver abusat i agredit cap dona. Ho ha fet en la seva primera entrevista des de la presó.
A The Hollywood Reporter, Weinstein sí que confessa que va enganyar moltes dones. Ell mateix es dibuixa com un home immoral, mentider i infidel, però que en cap cas, diu, va agredir mai ningú i que no pensa demanar perdó. Recordem que el 2017 diverses investigacions van activar una allau de denúncies de diverses dones que deien que havien estat agredides pel productor. A partir d'això va néixer el moviment Me Too.
Són les 8:25. Elon Musk torna a encapçalar la llista dels més rics del món.
Així ho diu la revista Forbes. Musk augmenta la seva fortuna en més de 300.000 milions de dòlars. Donald Trump també apareix a la llista amb 6.500 milions de dòlars. De fet, en només un any, des que és president dels Estats Units, ha augmentat la seva fortuna en 1.500 milions. Segons Forbes, cada vegada hi ha més multitudinaris i són més rics. Ara n'hi ha 3.400 arreu del món, 400 més que l'any passat.
I Volkswagen acomiadarà 50.000 treballadors a Alemanya en els pròxims 4 anys.
El grup automobilístic ho justifica amb la caiguda dels seus beneficis, que s'han reduït a la meitat com a conseqüència de la guerra arancelària, la competència xinesa i els dubtes sobre l'electrificació. Seat i Cupra han de presentar els seus resultats, però ja avancen que també han caigut per la guerra comercial.
I una cosa més de les últimes hores. Un home de 83 anys ha mort en un incendi en una casa de Vegas, al Baix Llobregat.
Un veí va avisar els bombers que sortia fum d'una casa on vivia un home d'edat avançada. Quan els homes hi van arribar, les flames estaven molt desenvolupades i no van poder entrar a l'habitatge immediatament. Després, els bombers van trobar la víctima i van confirmar que les cuidadores que vivien amb l'home no eren a casa.
I un dia més anem cap a Màlaga.
Mira-li les cames.
Jo també m'escaparé.
O la pel·lícula catalana Mala Bèstia de Bàrbara Ferrer competeix per la bisnaga d'or del festival. Enviada especial a Màlaga, Montse Pujol.
Bon dia. Mala Bèstia és un relat fosc i dur sobre la maternitat i sobre el que pot arribar a sentir una jove que ha viscut en un internat i de cop passa a formar part d'una família. La directora Bàrbara Ferrer ha explicat a Catalunya Ràdio que volia parlar de la por a no encaixar i del vincle.
M'interessava molt com explorar el vincle de sempre ens han inculcat la idea, no?, des de que som petits, de l'amor incondicional de la família, no?, i em semblava atractiu com donar-li una volta i com de dir, ostres, que a vegades no sempre l'amor familiar és incondicional, no?, i em semblava molt interessant com el personatge de l'Atenea descobria precisament que potser l'amor amb aquella família no ho series.
La jove Maria Swinning, que es posa la pell de l'Atenea, aquesta nena, amb por de créixer. Des de Màlaga, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa, el zero a l'esquerra, que no val res, i el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt, perquè del 5 al 16 de març tens tota la gamma Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan.es.
Si canvia, si canvia, si canvia, canvia de Movistar.
Torna al Renove de MediaMark. Canvia tu també la tecnologia. Actualitza't i fes un Renove. MediaMark.
Has fet un Renove?
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Pel que fa als esports, ja us hem explicat que el Barça aconsegueix un valuós empat a un al camp del Newcastle a la Champions i per poder accedir als quarts de final dimecres que ve, el Barça rebrà els anglesos al Camp Nou amb 14.000 espectadors més situats al Gol Nord.
El Newcastle es trobarà un estadi amb 62.000 espectadors, aforament que ja s'estrenarà aquest diumenge a la Lliga contra el Sevilla. Avui el candidat a la presidència del Barça, Víctor Font, serà al matí de Catalunya Ràdio a un quart d'11.
I si el Barça passa a quarts de Champions, es trobarà possiblement l'Atlètic de Madrid, que hi va golejar el Tottenham.
5-2 dels matalassers, que es van trobar amb 3 gols pràcticament regalats als primers minuts de partit. Avui Madrid City, a l'última visita de Guardiola a Bernabéu, el tècnic de Santpedor va dir allò de li aconsello a Xavi Alonso que pixi amb la seva, i ara li demanen un consell per Arbeloa.
Se las hago a gente que hemos vivido juntos, yo Álvaro no... Hemos coincidido cuando era entrenador de Barcelona y el jugador del Real Madrid, pero no coincido nunca. Entonces, los consejos hay que daros a la gente que conoces. A los demás no me atrevería, porque no soy quien para darlos. A Xavi sí, porque coincidimos dos años maravillosos en Múnich.
El partit de Madrid i els altres de Champions avui amb transmissió en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Bàsquet Joventut jugarà als quarts de final de la Lliga de Campions FIBA després de superar el Würzburg alemany 91-84. Avui Tour Telecom Baxi Manresa a les 6, vuitens de final de l'Eurocup. I Champions Handball Barça Pilister.
Són dos quarts de nou i el matí arrenca pendent de... L'última hora de mobilitat reobre el tram de la R3 de Rodalies entre Garriga i Ripoll. Vic Netadell, bon dia.
Bon dia, sí, però funciona a mig gas, passen la meitat dels convois. Hem de dir que la línia que va de Barcelona a la Cerdanya, recordem, era l'única que continuava completament tallada de tota la xarxa un mes i mig després de l'accident de Gelida. Aquí pocs usuaris, sense tenir ni idea els pocs amb qui hem parlat, que reprenia el servei, els horaris no estan clars, i continuen a agafar el servei de busos alternatiu que passa cada hora. Recordem, però, que aquesta línia de Ripoll a l'atur de Querol fins a la primavera encara està tallada per unes obres, i de la Garriga a l'Hospitalet tampoc circulen trens perquè hi ha les obres de desdoblament. Per tant, una mica una línia a pedaços encara.
També pendents avui del ple del Parlament, que arrenca d'aquí a mitja hora amb la sessió de control. Això mentre la negociació pels pressupostos segueix encallada i el temps es va acabant. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. A les 9 arrencarà la sessió de control, que servirà de termòmetre per mesurar l'estat de les negociacions. El president Salvador Illa es veurà les cares amb Esquerra, però cap de les dues parts no donen cap senyal que vaticini un acord immediat. Les posicions segueixen enrocades i els republicans continuen esperant un gest que no arriba del govern espanyol a favor de la recaptació de l'IRPF. Ara ja s'ha entrat en temps de descompte i la setmana que ve sabrem si els pressupostos descarrilen o es poden continuar tramitant al Parlament.
I, mentrestant, el govern espanyol engega una ronda de trucades amb tots els partits, també amb Vox, per parlar de les necessitats que està generant aquesta guerra de l'Iran. Anem cap a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia. La Moncloa vol escoltar tots que proposin mesures i així els estén ja la mà perquè tot allò que decideixi el govern espanyol al final necessitarà l'aval del Congrés. Serà Félix Bolaños qui es posi en contacte amb els grups per telèfon a partir d'avui. Yolanda Díaz ho farà amb els agents socials i la previsió és que la Moncloa apliqui aquestes mesures per contenir preus tot seguit. De fet, diuen que ho tenen previst. Moltes són mesures ja conegudes. S'han aplicat abans, per exemple, amb la guerra d'Ucraïna.
I al Baix Empordà, una dona ha mort en caure per un penya-segat al camí de la ronda de Torroella de Montgrí. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Bon dia. Tenia 65 anys i va caure des d'una altura de 40 metres a prop de la Cala Roca de la Cadira. Aquest és un camí de ronda entre Torroella i Cala Mongol Escala. Una amiga que l'acompanyava va ser qui va alertar de l'accident ahir al migdia i va necessitar suport psicològic. S'hi van desplaçar efectius de salvament marítim, també bombers, Mossos, policia, un helicòpter i la unitat de submarinistes, que no va haver d'actuar perquè la víctima va quedar entre les roques.
I ho acabem de saber, els bombers han rescatat dos escaladors que havien quedat bloquejats al Pedraforca. Redacció, Marc Jurado.
Sí, concretament estaven atrapats al canal de Riembau, al Pedraforca. Al voltant de la mitjanit els bombers han pogut arribar al lloc i els han pogut portar al refugi d'Estacent il·lesos. Les dotacions GRAE de la Seu, Cerdanyola i Olot han fet el rescat. Els drons han permès localitzar els escaladors i il·luminar la zona.
I pel que fa a la mobilitat d'aquest matí, com avança? Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia, doncs com dèiem fa uns minuts, s'ha restablert el tram de la R3 entre la Garriga i Ripoll, tot i que es manté el servei alternatiu per carretera per complementar els trens que hi passen ara mateix. Seguim amb retards a la xarxa ferroviària a causa de les limitacions de velocitat. A Sants, a aquesta hora, 4 convois de la R14, R15, R16, RG1, anunciats amb retards que van dels 15 als 30 minuts. I el transport metropolità de Barcelona, a la línia del metro L5, la blava, freqüència de pas alterada per incidència a l'estació de Vilapiscina.
De seguida, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem del judici de la família Pujol. Ens acompanyarà l'advocat d'Oriol Pujol, Francesc Sánchez. Però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
Doncs conversarem amb Josep Borrell, ets cap de la diplomàcia europea i president del CIDOB. També parlarem de les conseqüències econòmiques de la guerra amb l'economista Xavier Sala i Martín. I en plena campanya a les eleccions del Barça, avui passarà pel matí de Catalunya Ràdio el candidat Víctor Font. També després de l'empat i la Champions, Àgora Esportiva.
Avui a l'Àgora amb Ignacio Rigau, Laura Aznar, Nacho Corredor i Afra Blanco.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, Eloi Cordomí...
Bon dia. Doncs mira, temps tranquil avui, amb boira, tal com ha passat aquests últims dies. Avui és també la Vall de l'Ebre, a l'interior Girona, les valls del Pirineu, Prepirineu, a la Catalunya central, es va aixecant. Arriben també algunes capes de núvols prims i s'aniran fent més abundants. De fet, a la tarda el cel quedarà tapat i podria deixar quatre gotes. A la Vall d'Aran, algun ruixat al Pirineu oriental, poca cosa. En temperatura diurna, un palet més alta. Avui al sud de Catalunya es podria arribar fins als 20 graus. I demà i divendres encara temps tranquil. Sí que divendres a la nit de divendres a dissabte, passarà un front que obrirà les portes a algunes precipitacions que acabaran sobretot a la meitat nord de Catalunya.
I pel que fa a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Quins punts vermells tenim a aquesta hora?
Sobretot la P7 a Sils, direcció Girona, per un accident. També amb trams intermitents avui la B23 i la C32 cap a Barcelona i la Ronda, sobretot ara la Ronda Litoral en els dos sentits amb congestió.
I els punts taronja?
Al Nus de la Trinitat, també altres punts habituals d'aquesta hora, 6-7 a Parets, la P7 entre Santa Perpètua i Cerdanyola, però de moment sense problemes en cap punt.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dimarts, Pitxis, el botó que reparteix guardons, era premis, premis, premis. Avui, dimecres, un Enigmàrius meteorològic. Envia un missatge per anunciar que la tempesta fluixa. De 5 lletres. Envia un missatge per anunciar que la tempesta fluixa. 5 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Quantes vegades has dit, algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a Peugeot.es.
Accionista de Aircross. Últimos días para acogerse a la oferta de Mondaldi de 3,505 euros en efectivo por acción. Solo tienes hasta el 13 de marzo. Consulta el folleto en www.cnmv.es. Infórmate también en el 900-827-833 o en mondalti.com.
012, la millor resposta.
La Marta m'ha dit que han ampliat l'àmbit de la integració tarifària del Camp de Tarragona. A partir d'ara podrà anar i venir de les Terres de l'Ebre amb una única targeta de transport.
Li serà molt més pràctic anar a la universitat.
Ah, i a l'àrea de Girona també s'han incorporat noves comarques. El Ripollès, l'Alt i el Baix Empordà i tota la Selva.
Doncs el meu germà estarà encantat amb la notícia.
Amb l'ampliació de la integració tarifària, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Girona gaudeixen d'una mobilitat més àgil, econòmica i equitativa. Informa-te'n a territori.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge. Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la sindicalista Fra Blanco, la periodista del Crític Laura Aznar, el politòleg Nacho Corredor i l'advocat Ignacio Rigau.
I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
Aquí a l'estudi tenim dos no futboleros, com la Laura i l'Ignacio, dues persones que això sí van afrontar diferent l'anada dels vuitens de la Champions. La Laura no li agrada el futbol, però el va veure, perquè on hi ha Sarau ella s'hi apunta directament, i l'Ignacio és d'aquells intel·ligents que aprofita que tothom del futbol se'n va a una banda i deixa molts espais buits i per disfrutar.
Clar.
Per tant, aprofites per anar allà on sempre està ple.
Diguis. Exacte.
Aquest dia
exacte,
està, exacte. Està més buit. És una bona manera de veure. Veure el partit, Afra, Nacho?
No, jo em sumo al club de l'Ignacio.
Molt bé. I tu, Afra?
Mateix.
El mateix club. Molt bé. Doncs no parlem de futbol avui, és evident. T'agrada, però, dius? T'agrada?
A mi m'agrada, però no vaig poder. Ah, no però poder. Sí, m'agrada el futbol, sí.
Ara tens la tornada, que serà interessant, perquè s'haurà
de remuntar. Sí, a mi és disfrutona.
Eh. Avui tindrem a Víctor Font amb nosaltres a partir de les 10, divendres Joan Laporta, els dos candidats a la presidència del Barça. Però abans volem parlar del judici als Pujol. Perquè tenim una nova sessió del judici i compareixeran més banquers andorrans i la incògnita també és si avalaran o desmentiran la guerra bruta de les clavegueres de l'Estat contra la família que ahir va explicar davant del jutge l'exresponsable de la banca privada d'Andorra. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Què hem d'esperar de la sessió d'avui?
D'entrada, doncs, el guió és suculent, però veurem si es compleix o no, perquè cada dia, Ricard, hi ha un ball de testimonis i no acaben declarant alguns dels que estaven previstos. Avui, però, hi ha dos testimonis importants, com a mínim sobre el paper, per indagar la suposada guerra bruta de l'Estat contra la família Pujol. Ha de declarar Celestino Barroso. Ell era l'agregat del Ministeri d'Interior a Andorra i desmentirà de ben segur això que ara deies, la versió que va donar ahir l'exdirectiu de la BPA, que la policia espanyola diu els va amenaçar amb tancar el banc si no els donava dades bancàries dels Pujol, però també d'Artur Mas o d'Oriol Junqueras l'any 2014 per anar contra ells amb investigacions contra les seves famílies. Avui, però, també ha de declarar més banquers, en concret un dels propietaris de la BPA, on els Pujol van portar els seus diners el 2010, i segur que indagarà per aquesta via de la guerra bruta. Ell és Higini Cierco, recordareu que va aconseguir que s'imputés a Rajoy i altres càrrecs del seu govern per les suposades maniobres que van fer Andorra. Per tant, avui veurem aquests dos testimonis, com se contraposen entre ells i si avalen o no la tesi de les defenses, que és justament aquesta de la guerra bruta contra els Pujol.
Estem veient aquests últims dies, per això, Paula, és bastant surrealista, eh?
Ho dius per al ball de testimonis o per les declaracions?
Perquè diuen algunes declaracions pels testimonis, però al final és un judici que a vegades es va aguantant menys.
És un judici que va començar molt fort, diríem, Ricard, però és veritat doncs, que van passant els testimonis i les defenses també estan fent la seva feina i estan intentant treure contradiccions. Aquesta part de la suposada guerra bruta de l'Estat contra els Pujol era un dels plats forts del judici. Quan van passar els suposats cervells d'aquella operació a Catalunya, recordareu que ho van desmentir tot. Ara, però, venen els banquers, que estan apuntalant doncs, una altra versió. Però el que sí que hem sentit els últims dies són testimonis de diversos policies que ells mantenen la seva tesi, que és la de la Fiscalia, que és que els Pujol van ingressar milions d'euros a Andorra en 12 anys, amb diners que no se'n sap encara l'origen, i diuen doncs, que s'organitzaven a través d'un entramat d'empreses pantalla per ocultar tots aquests diners. Els policies han tirat molt per aquí aquests últims dies, les defenses, com et deia ara, ho han intentat qüestionar, dient que no tot és tan blanc o negre, i que no s'aporta al final cap prova clara, i això és l'important, que demostri que aquests diners no venien realment de la deixa de l'avi Florenci. Un judici que s'està centrant molt en el paper del fill gran dels Pujol, de Jordi Pujol i Ferrusola, aquest cervell de la suposada trama segons la policia, però el que insisteixen els agents és que per més que ell suposadament dirigís la trama, tota la família se'n beneficiava i hem arribat a un moment en què ara ja el més rellevant serà també el testimoni dels acusats. Les defenses calculen que poden declarar ja el mes que ve i per tant doncs, sentirem quina versió donen els fills de Jordi Pujol i quina versió dona ell, perquè finalment haurem de veure si acaba declarant en el judici o si l'exculpa.
Tot i que recordem que l'informe mèdic deia dels metges forenses deien que no estava capacitat per poder afrontar un judici d'aquestes característiques, però tot i així van decidir tirar-ho endavant i que ja avaluarien l'estat de salut del president Pujol en el moment en què arribés l'hora de declarar.
Exacte, i veurem si l'hora de declarar és finalment ja el mes que ve, perquè aquest judici ja ha d'anar acabant, estava previst que acabés a l'abril. Jordi Pujol en el principi va dir que ell es veia capaç no, de seguir el judici. És veritat que no sabem si l'està seguint o no des de casa seva, perquè el pot seguir doncs, per streaming, i quan arribi el moment doncs, se'l tornarà a avaluar pels metges forenses, i després veurem si declara o no. En tot cas, qui ho haurà de fer segur són els fills, que per cert et diré que el judici només està venint cada dia a les sessions el fill gran, Jordi Pujol i Ferrusola, que és també qui s'enfronta doncs, a la pena més alta.
Gràcies, Paula Brujats, des de Madrid.
Fins ara, adéu.
I per analitzar-ho tot plegat, podem parlar ara amb Francesc Sánchez, l'advocat d'Oriol Pujol. Francesc, bon dia.
Bon dia.
Com està? Que feia temps que no el sentia.
Molt bé, molt bé.
I vostè? Això és molt bé. Anem fent.
Avui ha sortit el sol a Madrid. Tenim uns dies que fa pluja.
Doncs és una alegria, és una alegria. Escolti, des del seu punt de vista, com estan en aquest judici?
Bé, per nosaltres crec que estan força bé des del punt de vista de les defenses, perquè com deia la teva companya, és evident que nosaltres tenim clar que això, els fons venen de la deixa de l'avi Florenci, i no hi ha a dia d'avui prova que refuti aquests fets.
Ahir, per exemple, sentíem com l'exconseller delegat de la Banca Privada d'Andorra, Pau Miquel, va afirmar que als càrrecs d'interior li van demanar informació de Mas, Pujol i Junqueras. Ho deia així.
El senyor Marcelino Martín Blas se reunió conmigo y me solicitó... Mire, el Estado español está en guerra con el nacionalismo catalán. Nosotros queremos que usted colabore y nos facilite información o cuentas bancarias de las familias Mas, Junqueras y Pujol.
Quina rellevància diria vostè que té això?
Per nosaltres, molta. Crec que la frase clara del conseller delegat de la Banca Privada d'Andorra de la guerra de l'Estat contra el nacionalisme català deixa en evidència que l'inici d'aquest procediment és un inici il·lícit, que el que van intentar i van buscar des del principi aquesta suposada, ja no suposada, sinó creïble a totes llums, policia patriòtica, va ser enfonsar el prestigi del president Pujol i, per tant, van buscar a totes llums, de la manera més bruta possible, coses que no havien de fer. Mm.
Té alguna esperança que en la sentència del tribunal s'aboni la tesi de la investigació prospectiva o irregular?
Nosaltres estem d'entrada contents perquè el president del tribunal, en aquest sentit, ha volgut escoltar aquesta tesi, que no teníem clar al principi del procediment, en el moment de la instrucció, que això fos possible. Ell ha deixat clar que vol escoltar-ho i, per tant, quan un tribunal vol escoltar, és evident que ho vol valorar.
I quina interpretació en fa vostè també de les compareixences dels líders de la policia patriòtica?
Bé, primer, quan una persona és un servidor públic o un suposat servidor públic, quan arriba un judici, normalment col·labora amb la justícia. És la seva feina, la seva responsabilitat.
Aquí no ho van fer perquè van dir que no se'n recordaven de moltes coses, no?
No, d'entrada, el primer que van dir, Ricard, és que intentaven acollir a una suposada situació en la que no volien declarar. Per tant, quan tu no vols declarar i ets un servidor públic, alguna cosa es demana. I, per tant, després, evidentment, mantindrà moments en els quals no tenien memòria, tot i que el senyor Marcelino Martín Blas va acreditar, literalment, que ell seria reunit a Madrid amb el senyor Joan Pau Miquel, de la BPA, i que el senyor Pau Miquel li va entregar una documentació relativa a Pujol. Això ho va acreditar i ho va dir el jutjat.
Una documentació que després hauria donat al DAO, no?
Sí,
i que Eugenio Pino li va dir que això no servia per res perquè era un paper que no sabia ben bé que...
Aquesta ja és la versió, des del nostre punt de vista, esbiaixada, sí. Perquè justament uns dies després, i curiosament, va aparèixer el pantallazo del Mundo. Estem parlant de fets que van ocórrer el juny del 2014, i curiosament, unes setmanes després, res, una setmana, 10 dies, apareix el pantallazo al Mundo. Les coses no són casuals.
Bueno, hi havia també una de les coses sorprenents, i abans jo insistia en això del judici, que cada vegada va caient pel seu propi pes a la Paula, en el sentit de que quan veiem les declaracions, per exemple, de Villarejo, que qüestiona plenament coses que són acreditades, com les converses amb Alicia Sánchez Camacho, fent llista negra sobre gent a investigar, o amb Victoria Álvarez per originar la querella contra els Pujol, fa que tot plegat vegis que, en fi, que hi ha una part que no s'està aprofundint sobre la veritat, no?
Per nosaltres és evident que la versió que va explicar ahir el senyor Joan Pau Miquel era la veritat. Va explicar de forma molt contundent, molt precisa, i evidentment després va passar el que va passar, que es va tancar la banca BPA, primer la banca de Madrid i la BPA. Per tant, els fets, una mica, història dels fets posteriors al xantatge que li va provocar la policia patriòtica, es van produir.
I després també del show inicial, recordem, per si havia de comparèixer o no, en la vintena llarga de sessions de Jordi Pujol, pare, gairebé que no se l'ha mencionat en aquest judici, no?
Perdoni, que és que no l'he sentit bé.
Sí, dic que el Jordi Pujol, pare, en aquest judici, no se l'ha mencionat, recordant tot el show.
Bàsicament, sí, el president Pujol ni se'l menciona, ni s'espera que se'l mencioni. Perquè, en tot cas, el paraigües del president Pujol per la policia patriòtica i en aquest procediment és el pare, per ells, crec, i crec que ho és així, el pare del nacionalisme català del segle XX i segle XXI, i el que han buscat i busquen durant tot aquest procediment ha estat menystenir la seva figura i el seu llegat.
Sí, sí, és tot el show inicial que vam viure, no? De si havia de declarar, sí, que era tan important que declarés, i al final tampoc és un element que estigui
el president
sobre,
Pujol,
sobre el judici.
Vostè sap, senyor Ostrell, que si fos per ell declararia, perquè com està convençut de la seva absoluta transparència amb el que va explicar en el seu moment, doncs ell voldria declarar. Altra cosa és que mèdicament sigui possible, però ell no tindria cap inconvenient en declarar. Si no fos cap, evidentment, després mèdicament s'ha de valorar si això és possible o no. Però ell està convençut de la... Bueno, està convençut, és que diu la veritat.
Perquè quan els policies diuen que la família van actuar amb unitat de caixa, no crec que fan servir aquest concepte, vostè diria que l'objectiu és assenyalar tots els germans, encara que sigui o que fos, hipotèticament, jo li he pujat el ferrosol aquí per protegir els negocis?
Bueno, ells el que busquen és parlar d'una associació criminal. Volen fer explicar una cosa bastant barroera, que és que una família neix per ser una agrupació de delinqüents, no? I en aquest cas crec que això s'està absolutament desacreditant a cada moment, en el sentit en que això de la unitat de caixa és un... perquè vostè ho entengui, jo sóc advocat i tinc una SL. Doncs per ells, jo no hauria de tenir una SL, no puc tenir-la. Hauria de ser un autònom, que també és possible, que ser un autònom, i que si jo ara, per exemple, tinc una SL amb vostè, que també és advocat amb mi, i canviem de SL, són empreses instrumentals. És absolutament absurd. O dir que una persona que és intermediària amb un procediment immobiliari, doncs ha de tenir no sé quantes persones treballant amb ell, o un despatx a no sé on. Ells busquen una fórmula de fer entendre de que tot el que es feia sota una única paraigües, no? I això crec que ha quedat absolutament desacreditat en el procediment, no?
Per cert, el fet que només Jordi Pujol Ferrusol acudeixi a les sessions, per què passa? És a dir, és per desmarcar-se'n? O el seu client vostè li recomana o li recomana? És per qüestió de temps?
No, cadascú en aquest cas actua en funció de la seva agenda i de les seves possibilitats. Evidentment, el tribunal va permetre el fet que els acusats en aquest procediment no hi fossin durant les sessions i, per tant, cadascú escull lliurement el que considera oportú de fer.
Abans la Paula també ens deia que calculen que es podria tocar declarar els acusats a principis d'abril. Vostè comparteix aquest calendari?
Bé, sí, perquè al final el procediment, aquest judici hauria d'acabar... Tenim una setmana de vistes al mes de maig, però bàsicament acabaria a finals d'abril i una setmana del maig. Per tant, és bastant probable que això que diu la vostra companya es produeixi així.
N'estarem pendents. Francesc Sánchez és advocat d'Oriol Pujol. Gràcies per acompanyar-nos. Que tingui un bon dia.
A tu, Ricard. Bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a CupraOfficial.es.
Sí, això sona molt bé! Satisfaction!
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure...
El nostre tomàquet de branca d'origen nacional està a 69 al quilo.
Un 29% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir. Wow!
Arriben els Wow Days amb descomptes a fins al 25% en vehicles nous, quilòmetre zero i educació al Quadis Autocentre de Sant Boi. Preus únics en totes les nostres marques. Honda, Kia, Mercedes, Smart, Nissan, MG. Visita'ns del 12 al 14 de març al carrer de la Riera Roja de Sant Boi i no deixis passar l'oportunitat. Wow!
Portem 5 anys a ritme de palanques. Palanques que prioritzen turistes. Palanques sense valors, on els principis corren perill i decisions que mai perdonarem. Perquè el Barça no és d'un president. El Barça és de tots. La solució és nosaltres. Vota Víctor Font. Vota Barça.
Catalans i catalanes, torna Soc i Seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui ets a casting@soquiseré3cat.cat. Seràs tu la persona que més en sap de Catalunya? El repte comença ara.
Gran. Mini. Gran. Gran. No és mini?
És gran i és mini? Perquè arriba la setmana gran de mini. Del 16 al 21 de març, emporta't el teu mini amb fins a 4.000 euros de descompte i més avantatges. Més info a mini.es.
Dues ciutats veïnes. Dos estils molt diferents. El millor futbol femení català, cara a cara, en una eliminatòria decisiva. Semifinal de la Copa de la Reina, partit d'anada. Badalona Women, Barça, a TV3 i a la plataforma 3CAT, dijous a la nit.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Són les 8:54, amb Ignacio Rigau, amb Nacho Corredor, amb Laura Aznar i amb Bafra Blanco. Què us sembla aquest judici que estem vivint a la família Pujol, Nacho?
Bueno, aquest judici, 10 anys després, no sé quin resultat s'espera que tingui, no? Probablement la justícia, si és lenta, pues no és justa en cap de les direccions. I, òbviament, el judici té una transcendència política per quan es va iniciar, per com es va iniciar i perquè va ser en un context que políticament tenia sentit. Jo crec que la declaració pública de Jordi Pujol, de l'expresident de la Generalitat, confessant l'existència de diners a l'estranger, és per part seva, com a conseqüència d'una herència, va arribar en un moment políticament molt rellevant. A partir d'aquí, jo tampoc tinc gaires consideracions a fer, més enllà d'una cosa que en aquest temps sí que ha canviat, i és transcendent, no? Jo dubto que els banquers andorrans menteixin quan denuncien pressions, entre altres coses perquè un banquer no té res a guanyar exposant-se davant de la opinió pública defensant això. Però el que és veritat és que avui això ja no seria possible perquè des de ja fa una mica menys d'una dècada Andorra està obligada a compartir la informació dels clients dels seus bancs. I això probablement també és rellevant. A mi m'agrada viure més en un país en el que qualsevol ciutadà no pot amagar-se de la hisenda del seu país que en un país que permet que això pugui passar. I això ja no és així. I, per tant, tots els intents que es van fer en el seu moment, avui no es podrien fer d'extorsió cap a la banca perquè ja legalment estan obligats a compartir informació. Jo crec que aquest és un fet rellevant.
Laura.
Sí, a veure, jo crec que és un cas molt complex perquè hi ha com diferents presumptes delictes que s'estan jutjant a la vegada i que no sabem quin serà el resultat. És a dir, sobre la taula tenim diverses coses i que veurem quines proves s'aporten per intentar com dirimir-les i veure què acaba passant. Però si anem a lo d'ahir concretament, jo crec que és una prova més, no, de que van existir mecanismes oficials i extraoficials en contra de l'independentisme o ni tan sols, en contra del nacionalisme català o tot el que es llegia com això, i que tot valia també saltar-se l'estat de dret contra la possibilitat que un projecte polític rupturista acabés progressant, no? I que es van activar com diferents aparells, tant el polític com el judicial, com el mediàtic, com el policial, com el parapolicial, en contra d'aquest projecte polític i en contra de totes les persones que estaven significades en aquesta mateixa línia. Jo crec que ha de confirmar-se el que ahir deia o detallava el senyor Miquel, això seria en realitat un exemple més, que no ha estat l'únic, seria un exemple més dels molts que tenim que fan com tota aquesta fotografia de la guerra bruta que es va activar contra l'independentisme o ni tan sols contra el nacionalisme, no? Jo crec que aquí és important també situar la complicitat d'alguns mitjans que van publicar informacions directament o falses o que directament estaven fabricades que segons va dir, recordeu, el propi Villarejo, haurien alterat majories democràtiques, cosa que és molt greu i és molt greu que aquest cas concret, que l'Operació Catalunya no s'estigui judicialitzant en qualsevol societat democràtica, això hauria de passar.
A veure, jo crec que sí que és veritat que s'ha de diferenciar els diferents, com dir, fronts que ens obre aquest cas. Hi ha una cosa molt curiosa, i és que el cas, en el fons, el cas Pujol és un cas de blanqueig de capitals. I el gran dubte és d'on provenien aquests capitals. És veritat que va augmentar, i sembla acreditat, el patrimoni dels Pujols de 100.000 euros a 12 milions durant un període de temps. El que no sabem és d'on venien precisament aquests diners. I hi ha, diguem, tota la sospita, que sembla que està costant una mica acreditar, que aquests diners venien o provenien de comissions il·lícitament gestionades o cobrades per la família Pujol. Mm. Això encara està per demostrar. El que sí que sabem és que, i per això és lo curiós, és que es van realitzar tota classe d'operacions de frau fiscal, en concret, sobretot, per Jordi Pujol Ferrusola, que de les pròpies declaracions queden més que acreditades. Per exemple, la responsable de negoci de BPA, Cristina Lozano, a la declaració d'ahir mateix deia que se li va oferir amb perfecta normalitat a Jordi Pujol Ferrusola fer desaparèixer el seu nom d'alguns dels comptes per després obrir una associació, una sort o fundació a Panamà per així, diguem, operar amb certa opacitat fiscal. Tot això està més que acreditat, però el judici no és de frau fiscal, que seria potser el més procedent. De tot això, a més, tenim una, diguem, la lectura més incòmoda, especialment jo com a no independentista i com a no independentista que ho estava vivint en aquell moment de pura ebullició del procés, que és per part d'un estat, diguem-ne, seriós, fins i tot europeu, podem esperar que davant possiblement el major repte constitucional i estatutari que estàvem veient, que s'empressin totes les eines possibles, fins i tot una certa guerra bruta, ho podíem esperar. I jo crec que es podia tolerar. I, de fet,